da Pau. Ones da Pau, a Contrabanda FM. Salutacions a tothom, salutacions contrabandides i contrabandits. Diumenge 18 de desembre del 2011 i Ones de Pau torna a ser en directe a les zones lliures de Contraband FM per fer un nou programa sobre desmilitarització i desarmament aquí des de l'estudi 1 d'aquesta ràdio lliure no comercial assembleària de Barcelona, Contraband FM. I aquest diumenge, com estem fent des de doncs, fa ben bé dos mesos, anem alternant els continguts sobre desmilitarització i els diaris de viatge que vam començar a llegir, a compartir. Doncs això, ja fa 8 programes i que hem anat alternant amb altres continguts. L'anterior programa estàvem en l'etapa de Guatemala i avui acabarem aquesta etapa del viatge, d'aquests diaris de viatge a Centroamèrica. I ja el 2012 començarem l'any a Cuba amb la part final d'aquest viatge. Per tant, començarem l'any amb, bueno, amb alegria, amb molta salsa i amb aquest doncs, recorregut per la isla caribenya, l'illa del Foc, Cuba, i també amb alguns altres temes que ens han quedat pendents d'aquesta temporada i que intentarem també doncs, ja compartir a partir de gener del 2012. De moment ens queden un parell de programes. Aquesta setmana fem els diaris de viatge, com deia, l'etapa de Guatemala, i el proper diumenge, 25 de desembre, farem una redifusió d'un programa que vam realitzar i emetre el 2009 en el que parlàvem de l'eutanàsia, el bon morir. Penso que és un bon moment, aquesta època en què les famílies es retroben o s'ajunten, bé, doncs és un tema en el que s'ha de parlar entre totes les generacions, això del bon morir, a l'acompanyar a les persones que doncs, sabem que moriran, i aquest dol en vida és el que doncs, intentarem explicar amb aquest programa de redifusió sobre l'eutanàsia. Això serà el 25 de desembre, el proper diumenge, i el següent, el primer diumenge de l'any, 1 de gener del 2012, ja ens anirem a Cuba amb la continuació d'aquests diaris de viatge. Ones de Pau s'emet els diumenges a les 11 de la nit en directe a Contraband FM i en horaris de redifusió els dilluns a partir de les 7 del matí i els divendres a les 9 i mitja del vespre. Tenim un blog que és onesdepau.contrabanda.org i doncs, hem de demanar disculpes als seguidors i les seguidores del blog que escolten el programa a través del podcast, de l'àudio que pugem, perquè la setmana passada no el vam poder publicar, són qüestions tècniques, però bé, teniu un munt de programes també per doncs, descobrir, per escoltar sempre que vulgueu, només connectant-vos en aquest blog, onesdepau.contrabanda.org. En aquell programa del dia 4 de desembre, si no recordo malament, del diumenge 4 de desembre, aquell programa dels diaris de viatge, en el que vam acabar amb unes frases que es podien llegir a la població de San Pedro de la Laguna, al llac Atitlán, que parlaven de la submissió, diguéssim, la subordinació a Jesús i a Déu, en fi, uns missatges en els que doncs deixaven tot el poder de decisió, d'autonomia i de ser a una altra instància, un altre ser que no sigui un mateix, una mateixa, i això ho denunciàvem, i avui seguirem el fil d'aquesta denúncia, allò de que solo Dios puede cambiar tu vida, o Dios es tu única esperanza, no? Etc. I avui començarem amb un document sonor d'un personatge bastant curiós que, més que presentar-los, jo crec que és millor que posem a l'àudio i després en comentem alguna cosa, i està relacionat, evidentment, amb aquest tema religiós. Per si doncs, no sabeu de què va això dels diaris de viatge, potser sí que hauria de recordar que estem compartint uns diaris de viatge que va fer qui us està parlant, el conductor d'aquest programa, l'any 2007 i 2008, a Mèxic, Guatemala i Cuba. Ja hem parlat de l'etapa a Mèxic, a Yucatán, a Chiapas, al DF, la capital, i estem, com us comentava, a la, doncs, a la República Veïna de Mèxic, Guatemala, i avui acabarem aquestes lectures, aquests fragments de lectures, en els que compartirem el que són les estades com a acompanyant a comunitats camperoles de Guatemala, a comunitats on viuen alguns dels testimonis del genocidi que va haver-hi durant, doncs, pràcticament 30 anys, des del principi dels anys 60 fins a l'any 96, que signen els acords de pau, i doncs en aquestes comunitats és on vaig poder compartir la vida amb aquests testimonis, aquestes persones, simplement acompanyant-los per poder fer doncs una feina de documentació dels conflictes que poguessin haver-hi, també de dissuasió per les amenaces que poden rebre i que reben, algunes de mort, i també una feina de documentació, difusió i dissuasió. És la feina que fan els acompanyants, en aquest cas amb la Coordinadora d'Acompanyament Internacional a Guatemala, la CAIC o a COGUATE. Això és el que avui comentarem, i per tant, sense més preàmbuls, entrem en aquest document sonor del que significa la religió a Guatemala, extensible a qualsevol altre país llatinoamericà, i després hi entrem a comentar de què es tracta aquest document sonor i també amb les lectures dels diaris de viatge. Gràcies per acompanyar-nos, comencem. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos y alaba Jehová. Así, así, así. Vamos a pasar la silla hacia atrás. Así, así, así. Así se alaba Dios. Sí, 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 sí. Siento un fuego que me está quemando. Siento un fuego, 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 siento un fuego que me está quemando. Yo siento un fuego que me está quemando. Yo siento un fuego, 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 yo siento un fuego que me está quemando. Yo siento un fuego, 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 yo siento un fuego. Sí, 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 sí. En esta noche me voy a sanar con Jesús el Nazaret. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que esta hora se ponga bueno. Sí, sí, yo me voy a gozar. Sí, sí, tú te vas a sanar. Sí, sí, yo me voy a gozar. Sí, sí, tú te vas a sanar. Sí, 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 sí. Doncs aquest personatge que estem escoltant és en Marvin Alberto Flores, i això és un àudio que està publicat amb el nom de Coros de Avivamiento, con poder de liberación y milagros, con mucha unción, canta el hermano Marvin Alberto Flores. I això, doncs, és un CD que vaig poder comprar l'any 2008 al mercat de la població de Nevaj, al departament del Quiché de Guatemala. Doncs aquest tipus de misses, diguéssim, doncs són bastant habituals, i això sonava bastant per la ràdio. I s'escoltava, doncs, a les comunitats on arribava la senyal de la ràdio, i també, evidentment, doncs, amb diferents esglésies i espais on, doncs, hi havia aquestes catarsis col·lectives, diguéssim, on la gent participava d'aquesta alliberació. En fi, això, doncs, individualment, doncs, pot funcionar o no. El que nosaltres denunciem és que, com escoltarem a continuació, això forma part de l'Església Pentecostal, i com a tal, l'Església Pentecostal es considera una secta destructiva, i doncs, la gent ja ha de ser prou adulta, doncs, de no caure en aquest tipus de, doncs, associacions religioses que, doncs, destrueixen això, la llibertat individual, en primer lloc, i moltes coses més, segurament. I després, doncs, veurem que textualment, doncs, ells mateixos citen això de l'Església Pentecostal, i, per tant, queda clar qui són, de qui formen part aquests coros de avivamiento. És clar que això, doncs, si sona per la ràdio i ho escolten uns nens petits, doncs els hi pot fer certa gràcia, perquè aquest personatge realment, doncs, té això, té gràcia cantant, i a vegades fa una mica de por, també, la veritat. A veure si escoltem uns fragments més curiosos. Anem a fer un saltet aquí en l'àudio, a veure si trobo l'altra part que m'he marcat perquè l'escoltem. Com deia, doncs, això és aquest predicador, Marvin Alberto Flores, que, doncs, feia aquestes prèdiques per Centroamèrica, i en aquests moments, doncs, a Guatemala es podia escoltar, doncs, adquirir el CD en un mercat com a molts altres llocs. És un document, doncs, bastant interessant, i ja entrarem després, però anem a escoltar una miqueta més al Marvin Alberto Flores, a veure com s'expressa.
Estamos en victoria. así, así se alaba Dios. Yo siento que me quemo, 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 que me quemo, que me quemo, que me quemo el fuego, que me quemo, que me quemo, me quemo el fuego, me quemo el fuego, me quemo el fuego, me quemo el fuego del Espíritu Santo, me quemo el fuego, 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 me quemo el fuego del Espíritu Santo, 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 me quemo el fuego, 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 shaba la ba 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 ba, shaba 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 ba ba ba.
Bé, doncs que ningú s'espanti, no tenim contraband FM doncs, tapada per cap ràdio evangelista, sinó que això és aquest document sonor que on els de Pau pues, està compartint en aquest programa sobre els diaris de viatge a Guatemala, i és una, pues, un CD, una gravació d'una missa, diguéssim, d'aquesta església pentecostal, que com dèiem doncs, la podem considerar com una secta destructiva i que darrere d'aquests ritmes doncs, tan graciosos però que també doncs, entreveuen aquesta doncs, mala llet que podria canalitzar també a aquest senyor, amb tots els respectes perquè no el conec, doncs, aquesta mala llet que poden doncs, canalitzar també a l'hora de doncs, destruir les persones que amb més o menys voluntarietat o consciència s'entreguen doncs, a Déu oblidant-se del seu poder i la seva doncs, capacitat de decisió i de canviar la realitat que està vivint, especialment doncs, en aquest context de pobresa i pobresa extrema, com pot ser les comunitats rurals on el 80% de la població viu en condicions de pobresa extrema, i també a les ciutats, en el conjunt del país el 60% viu en una situació de pobresa, i també doncs, amb tot el que s'ha d'afegir al trauma del conflicte armat que va haver-hi a Guatemala durant 30 anys i que doncs, a posteriori d'aquests acords de pau signats de l'any 96 doncs, encara continuen amb una situació de violència amb estadístiques de guerra de, doncs, potser després del Salvador. Podríem dir que Guatemala és el segon país més violent d'Amèrica i en fi, això doncs, ho pateix la gent i també cau amb presa d'aquestes xarxes religioses com la del pentecostal.
Jesucristo tiene poder,
Jesucristo tiene poder,
poder, poder para sanar, poder, poder para liberar, poder, poder para sanar, poder, poder para liberar, poder, poder, poder del Espíritu Santo,
poder, poder,
sí, poder del Espíritu Santo, y eso significa
que estamos en victoria,
y eso significa
estamos en victoria.
Doncs aquest predicador, Marvin Alberto Flores, parlava de Victoria, estamos en Victoria, i aquí tinc un text que parla del Plan Sofía i el Plan Victoria 82, que és un document militar que evidencia i demostra el genocidi que va haver-hi a Guatemala, especialment durant els anys 80, de l'any 82 al 86, l'època més terrorífica per la població guatemalteca, guatemalenca, especialment la població maia, la població indígena. Això és un retall, bueno, és una fotocòpia, en realitat, encara no estem en els diaris de viatge, és un document adjunt i que parla del Plan Sofía, y diu: Plan Sofía confirma autoría de masacres. Documento militar secreto en poder del Ministerio Público vincula directamente a Ríos Montt en masacres en Quiché. El Plan Sofía es una ramificación del Plan Victoria 82, único documento militar al que tuvo acceso la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y su existencia la constatan los documentos en poder de la Fiscalía de Derechos Humanos y una carta oficial signada por el coronel de Infantería, Francisco Ángel Castellanos Góngora. La maniobra militar concentraba sus acciones en el norte del Quiché y fue concebida en julio de 1982, cuatro meses después de que Ríos Montt llegara al poder tras un golpe de Estado, según consta en la notificación enviada el 14 de julio de 1982 por Castellanos Góngora, comandante del destacamento de Esquindla, al comandante de la Fuerza de Tarea Gumarkaj, asignada a Quiché. Castellanos fue abatido a tiros hace seis meses por individuos encapuchados en una lavandería de la zona 19. Y, per tant, aquí afegeixo jo que aquest coronel, Francisco Ángel Castellanos Góngora, que doncs era qui signava aquest document de... El Plan Sofía, doncs, va ser assassinat precisament doncs, perquè era un testimoni en vida d'aquests documents militars. I segueixo llegint el que, de manera resumida, amb tres paràgrafs més, el que era aquesta operació militar anomenada Plan Sofía. El Plan Sofía fue elaborado por este comando en cumplimiento a lo ordenado por la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército. El jefe del Estado Mayor del Ejército en ese entonces era Héctor López Fuentes, quien en febrero de 2002 declaró en el Ministerio Público que él recibía órdenes directas del entonces presidente Efrén Ríos Montt y del viceministro de Defensa Humberto Mejías Víctores. López Fuentes fue el ideólogo del Plan Victoria 82, que tenía como objetivo específico, abro comillas, conducir operaciones de seguridad, desarrollo, contra subversivas y de guerra ideológica en sus respectivas áreas, con el objetivo de localizar, capturar o destruir grupos y elementos subversivos para garantizar la paz y seguridad de la nación. Cierro comillas. En los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Sololá y Petén. Como el campo de acción era tan amplio, cada comando militar a cargo de la ejecución tenía que crear fuerzas de tarea para llegar al objetivo final, aniquilar al enemigo. Así nació el Plan Sofía, el cual contenía las operaciones específicas que se debían ejecutar en Quiché y que fueron asignadas a la fuerza de tarea Gumarkaj, que operaba en ese departamento. La tarea de Victoria 82, según los registros, era abro comillas, negar el acceso de la guerrilla a la población civil de la qual se nutre i dentro de la qual se esconde. Això, en altres paraules, és el que es coneix com quitar-li l'aigua al pez, que és l'estratègia contrainsurgent que els assessors de l'exèrcit dels Estats Units van, doncs, compartir i van instruir també en els militars guatemalencs perquè poguessin fer, doncs, aquesta guerra bruta contrainsurgent per desmembrar a la guerrilla que s'havia organitzat des de principis dels anys 60 i que l'any 96 es desarmaria amb els acords de pau signats a Guatemala. La Comisión de Esclarecimiento Histórico reporta que durante el mandato de Ríos Montt se registraron 626 casos de masacres atribuibles al ejército o estructuras paramilitares. En el 63% de las masacres documentadas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico, el ejército actuó solo. En el auto de procesamiento de Ríos Montt y Mejía Víctores, dictado por la Audiencia Nacional Española en junio de 2006, se determina que ambos tienen responsabilidad en, entre otras, las masacres ocurridas el 15 de agosto de 1982 en la aldea San Francisco Javier de Santa María Nevaj, Quiché, donde 30 personas fueron asesinadas por el ejército con armas de fuego y machetes. En aquest auto de processamiento de l'Audiència Nacional Espanyola hi ha una ordre de captura internacional per aquests dos exmilitars i actualment, en el primer cas, Ríos Montt, doncs, diputats del Congrés de Guatemala. Però el 13 de desembre del 2007, la Cort de Constitucionalitat de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, resolvió que la Audiencia Nacional Española no tiene jurisdicción para juzgar a militares y civiles por hechos en el país. Bé, doncs és una qüestió d'aquelles que ja n'hem parlat aquí al programa, de justícia universal i de, doncs, com en aquest cas la justícia universal no es compleix ni per jutjar els dictadors corruptes ni tampoc per impedir que hi hagin tractats comercials o econòmics entre països d'Europa i països com Guatemala, on hi ha hagut aquests crims de guerra i on els polítics en actiu, doncs, tenen molta responsabilitat d'aquests crims de guerra, deixant de banda, doncs, tota la violència estructural que hauria de, doncs, impedir que hi haguessin aquests tractats sense que abans es complissin, doncs, a tots els drets humans, etc. Primera lectura de als diaris de viatge. Tinc el diari número 4 i a la pàgina 47 hi ha una fotocòpia d'una carta de la CAIC a Coate, la coordinadora d'acompanyament internacional a Guatemala, i diu així: estimados, estimadas, amigos, amigas de la Coordinación de Acompañamiento Internacional en Guatemala, mañana, el 17 de abril, se va a realizar una vista pública para recibir declaraciones en el caso de España. El juez undécimo de la Sala de Apelaciones va a empezar el proceso de recibir declaraciones de varios testigos involucrados en el caso de genocidio llevado por el juez español Pedraz en España. Como saben, el 12 de diciembre de 2007, la Corte de Constitucionalidad declaró que la comisión rogatoria y la investigación de Pedraz no podía seguir en Guatemala, porque a través de esta Corte se negó la jurisdicción universal. Sin embargo, parece que a través del principio de reciprocidad judicial con España, un juez guatemalteco puede recibir las declaraciones de testigos para apoyar a la investigación de Pedraz, dado que él no puede venir a Guatemala. Así que mañana a las 12 de la tarde se escuchará el primer testimonio de un testigo en el caso por genocidio en la Corte Suprema de Justicia en la capital de Guatemala. CAIC Coate sigue monitoreando este caso y acompañando a los testigos de la Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR. Atentamente, CAIC Coate, 16 de abril de 2008. Pàgines més endavant, la pàgina 58 del mateix diari, escrivia: lunes 21 de abril por la mañana, assisteixo com a observador internacional en la declaració d'una víctima del genocidi al Tribunal Suprem de Justícia. És el cas que porta l'Audiència Espanyola i que ara el Tribunal de Guatemala apoya. Ja veurem si va més enllà d'escoltar les declaracions. Amb els testimonis que declaren han vingut els acompanyants que viuen a les comunitats amb aquests indígenes que ja han declarat a Espanya i ara ho fan a Guate. El mateix dilluns, dia 21, per la tarda, viatgem la ANAC, sueca del meu equip, i jo fins a Rabinal per trobar-nos amb l'Eleodoro i la Júlia de l'Associació de Víctimes i Testimonis del Conflicte Armat a Guatemala, AJR. A l'endemà viatjarem junts. Els acompanyarem fins a la Tanya, Uspantant, per participar en l'encontre en defensa dels recursos naturals. Ja veieu que en un mateix dia els acompanyants de Coate estaven presents al Tribunal Superior de Justícia de la capital de Guatemala i a la tarda del mateix dia viatjaven fins a una zona ben allunyada de la capital, a la zona d'Uspantán, al nord de la República, per participar com observadors en unes jornades nacionals i internacionals per la defensa dels recursos naturals. Ara, però, abans de comentar això, explicaré una mica el que ja vaig comentar en altres programes sobre els diaris de viatge, sobre Coate, sobre la CAIC, respecte a l'acompanyament. Hi ha dos equips, un és a la capital i acompanya a organitzacions de defensa dels drets humans, acompanya a defensors i defensores dels drets humans, que van des de... poden ser advocats fins a activistes feministes, passant per en fi, tot tipus de persones que lluiten per la justícia i contra la impunitat, i això ho fan a la capital. L'altre equip, els altres equips, estan a les comunitats camperoles, a les muntanyes, o també pot ser que estiguin a zones de la costa, per exemple, i viuen allà durant un mínim de 6 mesos. Aquest és el compromís que s'ha de tenir a les comunitats, doncs, camperoles, si es participa com a acompanyant de Kouwate. A la capital són 3 mesos. I ara us situo una mica com va ser, doncs, aquesta època en la que estic com a acompanyant. Si trobo la pàgina, això és el diari de viatge número 5 ara, i quan trobi la pàgina, doncs, us faig aquesta lectura. Bé, perdoneu, aquí estem una altra vegada. Els equips d'acompanyament de Kouwate a la capital es diuen Corto Plazo, i els equips d'acompanyament fora de la capital, a les comunitats, es diu Largo Plazo. Per tant, aquesta és la definició que utilitzaré d'ara endavant. I aquí, a la primera pàgina d'aquest diari número 5, aquí, doncs, el dedico tot a l'acompanyament a les zones que ara comento. El primer mes de Largo Plazo, doncs, és el quart com a acompanyant, i va ser a la zona Ixil de Chajul, comunitats de Xix i Ilom. La primera a Tierra Fría, molt a prop de Nevaj, i la segona a Tierra Caliente, al municipi de Chajul, però ben al nord, tocant a la zona d'Ixcan, gairebé la frontera amb Mèxic. Dia de rebet, dia de Sant Joan a Catalunya, i dia de boires, pluja i fred a 3.000 metres d'alçada a la comunitat de Vivits, on sóc en el segon mes d'acompanyant de Largo Plazo, en una nova zona, amb noves famílies, nou clima i nou company d'equip. El primer mes de Largo Plazo vaig treballar amb la Sandra d'Alemanya, i ara, en el segon mes, faig equip amb la Lisa de Suècia. I vet aquí una coincidència, una senyal que confirma la decisió de que aquest cinquè mes com a acompanyant sigui l'últim. La primera companya d'equip com a observador internacional a Chiapas, amb el Fraiba, va ser una noia sueca que es diu Lisa. Era l'octubre de 2007. I la darrera companya d'equip com a acompanyant internacional a Guatemala, amb el Kouwate, és una noia que també és sueca i també es diu Lisa. A més, ella anirà a partir d'agost a Chiapas per fer d'observadora internacional, com vaig fer jo a l'agost. Bé, no segueixo llegint. Dic que no segueixo llegint perquè tot això són coses que després canviarien, perquè sí que continuaria més enllà d'aquest cinquè mes que comentava. Doncs anem a la comunitat de Xix. Dijous 22 de maig del 2008. Xix, a mitja horeta de Nevaj, en microbús. Don Tiburcio, alcalde auxiliar i testimoni del cas per genocidi, ens explica, quan arribem a casa seva, que li fa mal al cor i sent dolor a tot el cos i debilitat. Bé, els diaris estan escrits en català i castellà i, per tant, doncs, es van alternant. Segueixo llegint en castellà. Don Tiburcio se cansa al andar, casi no puede, dice, y se ha desmayado. No obstante, por la tarde, él sale a avisar a los vecinos de la comunidad que hay una reunión mañana para platicar sobre cuestiones de salud, de higiene en el pueblo. Don Tiburcio es el alcalde auxiliar y presidente del Comité Pro Mejoramiento de Xix. Su casa es de bloc, de Tocho y Cemento, como muchas del pueblo que se han construido con los dólares que han traído de los Estados Unidos algunos hijos inmigrantes que se fueron a buscar trabajo. Don Tiburcio, sin embargo, vivió una auténtica pesadilla durante 8 meses en 1982, cuando lo torturaron en distintos destacamentos militares. Y afegeixo ver detall de su testimonio de los hechos en la declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Guate en abril 2008, que recojo en el tercer diario de viajes con recortes de prensa. ...24 de mayo, sábado... casa de Catarina y Miguel... desayuno y visita sorpresa... el hermano de Catarina... llega solo a la casa... llega bolo a la casa... o sea, borracho... pero dócil y sin crear ningún problema... nos quedamos un rato más... fuera de la cocina... para ver cómo anda todo... con la visita... y nos regresamos a casa Tiburcio... Don Tiburcio... ens ensenya les malanques que creixen a casa seva, al seu hort. La malanca és l'arrel d'una planta de grans fulles que es menja. Tiburcio ens explica que les comunidades de població en resistència durant la guerra, durant 15 anys amagats de l'exèrcit, van sobreviure gràcies a la malanca com a aliment, perquè es pot replantar trossets de l'arrel i sempre creix i no mor. Tiburcio talla una malanca davant nostra, al seu hort, i la pela amb el machete mentre ens explica el sofriment i la lluita per la supervivència durant els anys de resistència. Aquí hi ha un parèntesis. Durant els anys de resistència pacífica, doncs ells no eren de la guerrilla, simplement fugien del genocidi de l'exèrcit. Per la nit soparem la malanca que ha tallat bullida. Boníssima. I ens explica més detalls i vivències de la seva història durant el conflicte armat intern. El mateix 24 de maig, seguia escrivint. A les 4 hores de la matinada, a l'habitació del costat on dormim els acompanyants, se sent música de ràdio, evangèlica, un tema musical religiós ja popular de la ràdio i entre la gent. He comprat el CD de l'hermano Marvin com a exemple d'aquest gènere musical religiós que triomfa a Guatemala. En aquesta habitació del costat hi dorm el fill de Don Tiburcio, Silverio, i també la seva dona i 3 fills. Durant tot el matí i fins que ha començat a ploure, a les 14 hores, en una muntanya de prop de Xix, s'ha escoltat música en viu evangèlica, música sermó d'una dona en llengua indígena i en espanyol. Celebraven, segons ens ha dit la Caterina, la compra de noves terres. Dilluns 26 de maig d'aquest mateix any 2008, la Sandra i jo anem a Chajul per demanar a l'alcalde una carta d'aval on consti que som observadors internacionals. A la Muni, o sigui municipalitat, ajuntament, ens atenen ràpidament i en una horeta tenim la carta. Jo demano expressament al secretari que escrigui Observadores Internacionales de Paz en lloc de només Observadores Internacionales. Després aprofitem que som a Chajul per fer una passejada pel poble i una excursioneta caminant fins a Juil, una petita comunitat Ixil en un paratge ben maco. Començo a descobrir l'entorn natural Ixil. I aquí faig un resum de com han anat aquests darrers dies des del dijous 22 de maig. I escric: una nit a Nevaj, tres nits a Xix i quatre nits més a Nevaj. La primera setmana d'acompanyament, del 22 al 29, he estat més a Nevaj Ciutat que a Comunitats. Començava a descobrir que l'acompanyament no és tan intensiu, no és tanta la immersió convivència durant setmanes com pensava. Creia que passaria el mes sencer a la comunitat, però la dinàmica no és aquesta. El dia 29 de juny del 2008 hi ha una reunió de l'Associació Justícia i Reconciliació, la JR. I escric: se reúnen todos los testigos de la zona Ixil, reunión mensual con Alejandra de Caldeache, la asociación que les asesora sobre temas legales, jurídicos y también trabaja en el caso de genocidio. Es una oportunidad única de ver y escuchar a todos los testigos juntos. El pasado 24 de junio, una turba de gente quemó la comisaría de policía de Nevaj. Es el tema noticia más importante y se analizan los hechos y por qué sucedió. En la reunión de AJR se analiza la situación de Ixcán, al norte del Quiché, al norte de Nevaj, para compararlo con la zona Ixil. Parece ser que en Ixcán la población ha solicitado la reapertura del destacamento militar de Playa Grande. Y en aquesta mateixa pàgina escrivia: los intereses de los poderosos crean caos, como la quema de la comisaría de Nevaj provocada por la propia policía y militares que hay detrás, con el objetivo de facilitar de nuevo la militarización de la zona. En un descanso de la reunión, Alejandra nos comunica a los acompañantes que asistimos como observadores a la reunión que se ha hecho pública la sentencia del juicio de Río Negro. Entre paréntesis apunto: ver diario de viaje número 4. Ja ho vam comentar, però acabo de llegir aquest peu de pàgina i escrivia: el juez ha declarado culpables a los expats, las patrullas civiles acusados. És una gran notícia. Vaig ser en dues sessions del judici a Salamà, a Rabinal, i també vaig anar a la comunitat de Río Negro amb el grup de jutges i testimonis per fer un reconeixement del lloc dels fets de la massacre de més de 100 nens i 70 dones. Passem de la comunitat de Xix a la comunitat d'Ailom, que això està doncs més al nord de Nevaj, més al nord de la mateixa comunitat de Xix. I a la pàgina 15 apuntava: alojamiento de los acompañantes, Ailom. Los acompañantes tenemos una casita de madera como las de la comunidad, pero chiquita, pequeñita, con dos camas, o sea que no dormimos en casa de los testigos que acompañamos. Solo comemos con ellos y les visitamos para platicar, o sigui, para hablar, y apoyarles y solidarizarnos con ellos. de maig del 2008, Llegamos a Ilom. Cena en casa de Magdalena y Francisco, Pop Cava. Visitamos Don Bartolomé i visitamos casa de Don Pedro. Llegeixo aquest últim fragment. Visitamos casa de Don Pedro, alcalde auxiliar y testigo. Por la mañana no está en casa, está trabajando en la milpa. Ya sabeu que la milpa son els camps de blat de moro. Y por la tarde lo encontramos descansando, durmiendo y no le molestamos. Hablamos con su hijo, que está en la tienda familiar, que es una casita de madera de 3 metros de largo por 2 de ancho, donde venden patatas chips, envase de plástico, golosinas, candelas, o sea, velas, huevos, algo de verduras y poca fruta, que compran en Chajul para vender en la comunidad de Ilom. Hay como unas 20 tiendas en todo Ilom. Es para ganarse unos quetzales, aunque con la competencia que hay no creo que ganen mucho, pero es un buen servicio, pues antes, sin tiendas y a 3 horas en bus de Chajul, debería estar muy desabastecido el pueblo. ...31 de mayo... visitamos casa Domingo, el que vive arriba, no el hijo de Francisco. Bé, aquí faig anotacions perquè anem coneixent a molta gent a les comunitats i per aclarar-nos, doncs, s'havia d'apuntar un quins són els noms per quan es fa la visita, doncs, sabem qui s'estava parlant. I aquí, doncs, hi havia un altre Domingo, i en aquest cas és el que vivia a la part de dalt de la comunitat d'Ilom. Domingo nos cuenta que su cuñado se fue a los Estados, vol dir los Estados Unidos, a trabajar hace tiempo. Y desde hace unos meses, dos hijos suyos también han ido a Miami, Florida, a trabajar. Hoy, precisamente, ha hablado con él por celular, por teléfono móvil. Están bien. Cruzaron la frontera en 8 días, desde Guatemala hasta los Estados, pasando por México, nos cuenta Domingo. A las 6 de la noche cruzaban la frontera y a las 4 de la madrugada llegaban a Arizona, le contó su hijo. Domingo también nos cuenta que el jueves va a ir a Chajul con su mujer para pedir los papeles de defunción de su padre, de ella, muerto en marzo de 1982. Ya han cobrado el 60% del resarcimiento, es decir, la compensación económica del Estado para los asesinatos durante la guerra. El 60% dijo que unos 24.000 quetzales. Faltaba cobrar, pues, el 40%. Domingo también vive con su madre, muy anciana y débil. Sábado, 8 de la mañana, desayuno en casa de don Antonio Cala Cala, presidente de la Asociación Justicia y Reconciliación, AJR, y su esposa Elena. Antonio nos cuenta que ha estado en España 2 veces, en 2007 y en 2008, con el grupo de testigos que fueron a declarar en la Audiencia Española. Paseo por la aldea. Visita a amigos, entre comillas, testigos, pero los hombres están trabajando en la milpa o cafetal. Las mujeres, que no hablan apenas castellano, no nos pueden recibir, atender. Regresaremos por la tarde. 13 horas, almuerzo en casa don Antonio. Cuando llegamos están viendo una película de Schwarzenegger en un pequeño televisor última generación, modelo que se abre y cierra como una computadora portátil. Contraste entre la tecnología del mini televisor DVD y la pobreza material de la casa. 19 horas, cena en casa Elena y Antonio. Llega un chavo, un chico, hermano de Elena, bolo, borracho. El chico va bolo, pero es muy pacífico. Esconde su mirada bajo la sombra y visera de su gorra. cena con nosotros y platica con Elena. Ellos dos hablan mucho. Domingo 1 de junio, 7 horas de la mañana. Desayuno en casa Pedro, Lu, en Ixil. En la cocina están Antonia, su hija y otra hija. Don Pedro es alcalde auxiliar de Ilom. Bé, aquí quan diem alcalde auxiliar vol dir que és alcalde indígena i que doncs no és l'alcalde oficial, diguéssim, i per això doncs té aquest adjectiu d'auxiliar i és en aquest cas doncs coincideix que és l'alcalde, la persona que acompanyem. Ha estado reunido toda la mañana. Después del desayuno, le oí hablar en su casa con alguien, quizás un sacerdote evangelista, sobre la obediencia a Dios, etc. Exclamación y interrogante. 15 horas. Visitamos a Francisco Ramírez, campesino y dentista. No está en casa. Ha ido al culto, a misa. Tomamos café con su esposa, Teresa. Tiene 5 hijos. Veo la primera mesa con sillas altas al estilo occidental en una cocina indígena que nunca tienen mesa y las sillas son pequeñitas como de juguete. Saludamos al hijo pequeño Ángel y al mayor Israel, ya casado. Visitamos a Francisco Guzmán y Magdalena. Él es el segundo alcalde indígena. Nos invitan a Uca, o sea, atol. Es una baguda de maíz, una beguda de blat, i en Ixil es diu atol, aquest uca. I també ens conviden a quatx, a bananos. Francisco llega al cabo de media hora de llegar nosotros. Ha estado trabajando en la milpa. Ella y él tienen muy buena vibra entre ellos y con nosotros. Cuando hemos llegado buscamos una culebra, serpiente, que había entrado en la casa, pero no la encontraban. Bé, doncs ja veieu la feina de l'acompanyant, que és anar d'una casa a l'altra, amunt i avall, també amb bastant temps per doncs, estar simplement allà, fent acte de presència, sense doncs, immiscuir-se ni ficar-se en la vida de les famílies de la comunitat, però sí doncs, compartint tot el que les famílies vulguin i també doncs, en funció de l'obertura que té l'acompanyant doncs, es pot crear més confiança o menys. També hi ha el problema o l'inconvenient en alguns casos de la llengua, com deia, doncs, tot i que ja en els últims anys moltes dones ja parlen inclús millor que molts homes el castellà o altres llengües, i per tant també doncs, es pot relacionar una amb les dones igual com els homes, i no és un inconvenient la llengua. Potser és més una qüestió de timidesa o de defensa, i també poden fer veure que no en saben i resulta que sí que en saben, però tampoc en parlen tant. En fi, després doncs, de veure aquest moviment a munt i avall, on doncs, es fan aquestes visites i es comparteixen aquests dinars molt senzills, tot s'ha de dir, perquè són comunitats molt pobres i per tant el que es pot menjar doncs, és el que té la família, i els acompanyants sí que fan una aportació amb un equivalent de 3 quetzales, em sembla que era una quantitat mínima simbòlica, perquè no hi hagi tampoc problemes respecte a les altres famílies. És a dir, no podem donar menjar a les famílies que acompanyem i no donar-ne a les altres famílies, perquè podria haver-hi doncs, diguéssim, problemes entre les pròpies famílies de la comunitat. I per tant el dinar, que el menjar que es dona a les famílies és doncs, una cosa pràcticament simbòlica, i per tant es fan aquests acompanyaments a les hores dels dinars, però també doncs, espontàniament. Aquí a la mateixa pàgina 20 d'aquest diari de viatge número 5 feia una petita descripció de la comunitat d'Ilom, i si us sembla bé ho llegeixo a continuació. La comunidad de Ilom, las casas son muy humildes, sencillas, la mayoría de tablas o palos de madera. El techo suele ser de lámina, hojalata dura. Algunas casas tienen plaquita solar en el techo que se conecta con una batería de carro, o sea, de coche, en el interior de la casa para poder encender alguna bombilla o fluorescente. I hi ha una fotografia adjuntada a la següent pàgina, feta des de la caseta dels acompanyants, i aquí es veu la casa d'Antonio i Elena. Es veu la plaqueta solar i, doncs, a tres membres d'aquesta família. A la següent pàgina escric: no hay electricidad en Ilum. Muchas familias tienen caballos. Constantemente suben y bajan caballos por las calles. Sin asfaltar, por supuesto. Cargan sacos llenos de mazorca, de maíz, leña para cocinar o hierbas del campo. A veces vemos patojos, o sigui, niños pequeños, montando sin silla, montando caballos sin silla. Es una de las imágenes más características de Ilum. Por la aldea bajan varios arroyos. Antonio nos dice que hay 5 nacimientos de agua. Visitamos la cascada, una de las 2 que hay junto, casi dentro del pueblo. Me aseo con el agua de una fuente natural junto a la cascada. Cada casa conecta unas tuberías de plástico para canalizar el agua desde las fuentes naturales de las montañas hasta sus pilas, sus fregaderos de casa. I si avancem unes pàgines, a la número 23, hi ha una fotografia del riu Shakbal i la construcció de la represa de la hidroelèctrica Shakbal, que és un dels conflictes que s'estava produint en aquell moment, en aquell estiu del 2008, a la comunitat d'Ilom. I escrivia això: 2 de junio del 2008, visitamos a Francisco Guzmán y a su familia en su casa. Platicamos sobre salarios de los campesinos y sobre el proyecto de la hidroeléctrica Hidroxacbal. Y aquí apunto una vara igual a 25 metros cuadrados, una cuerda, 25 varas y 7 quetzales es lo que se cobra por una vara de trabajo. Hay 3 compañías, empresas trabajando en el río, sacando piedras del río para fabricar cemento para la represa. Están excavando, dice Francisco, tumbas de los antiguos mayas. Podrían haber encontrado un manantial de agua. Francisco nos dice, entre todo esto, que Hidroxacbal les ha prometido, ofrecido a la comunidad de Ilom 2 cuerdas de tierra a cada persona, con compensación por la explotación, expolio, diría yo, del río Shakbal. Parece que el alcalde de Chajul ya autorizó esa oferta. ¿Autorizó o aceptó? Las 2 cuerdas serían fuera del pueblo de Ilom, y hay el rumor y posibilidad de que sea una estrategia de la empresa para que la comunidad se vaya y así puedan entrar alguna empresa en el lugar donde se encuentra la comunidad para explotación minera. La población está dividida. Unas familias quieren aceptar recibir las 2 cuerdas, o sea, la tierra. Otros piden 10 cuerdas. Sigue contándonos don Francisco, alcalde auxiliar de Ilom. Don Fabrizio, representante de Hidroxacbal, es quien coordina los trabajos de la empresa con la gente de la comunidad, que concretan para trabajar en las obras. Y acaban apuntando: estas 2 cuerdas de tierra vendrían como recompensa y continuidad de lo que la empresa hidroeléctrica ya pagó al anterior alcalde de Chajul. Parece que ya se va a firmar lo de las 2 cuerdas, y parece que el alcalde municipal ya tiene un plano de la repartición de estas 2 cuerdas de tierra. doncs ja veieu doncs un cas ben clar i bastant paradigmàtic de la doncs expulsió o arraconament de la població indígena a les seves comunitats quan tenen recursos naturals, com en aquest cas doncs un riu que pot produir electricitat. Bé, això és el que també intentaven documentar els acompanyants. I aquí tinc a la pàgina 45 del mateix diari una estructura del que seria un informe d'aquests acompanyaments. I, per exemple, aquí posava el punt 1, incidentes, punt 2, informaciones generales de la región, agua, tierra, caso genocidio, reuniones, punt 3, información, comunidades, situación de derechos humanos y seguridad, situación de la comunidad, proyectos, conflictos, tierra, coyuntura, situación de los acompañantes, casa, comida, logística, transporte, reuniones locales y acontecimientos especiales y otras informaciones. I, per tant, aquesta feina d'acompanyament doncs, és bastant rigorosa i, més enllà de l'esforç físic que suposa traslladar-se i viure en comunitats doncs, que són, doncs, en aquest cas, estava gairebé a 3.000 metres, una zona de terra freda, però que et podries traslladar en qüestió d'hores a una zona de terra calenta, un clima subtropical, i per tant doncs, amb aquests anars i venirs amb molta carretera i també doncs, vivint de molt a prop les condicions de pobresa que al final doncs, degut a l'entorn natural tan doncs, excepcional doncs, un acaba oblidant potser, però que són condicions de pobresa doncs, molt extremes com podrem documentar amb alguna fotografia d'alguna de les famílies d'aquesta comunitat d'Ailom i com també doncs, estem descrivint amb aquestes lectures. Continuem a Ones de Pau, llegint aquests fragments dels diaris de viatge a Guatemala, que formen part d'aquest viatge que va fer, que us està parlant, l'any 2007 i 2008, a Mèxic, Guatemala i Cuba. I estem en el segon programa dedicat a Guatemala i ens trobem a la comunitat d'Ilom, al nord del Quiché de Guatemala. He saltat unes pàgines i aquí escric: sábado 14 de junio del 2008. Por la mañana visitamos a don Pedro, alcalde auxiliar de Ilom y testigo del caso de genocidio que acompañamos. Aunque está con gripe y resfriado, platicamos con él primero enfrente de su tienda y luego nos invita a pasar a su casa para continuar platicando y enseñarnos un documento sobre la situación de la hidroeléctrica. Es un documento de Word, de ordenador, sin ningún sello oficial ni logotipo de asociación u ONG, que resume en tres páginas los conflictos que existen en la zona de Ilom por causa de la represa hidroeléctrica. Es posible que sea un documento escrito por la Mesa Regional, agrupación de asociaciones locales de la zona Ixil con oficinas en Nevaj. El documento habla de una reunión que debía celebrarse el 25 de junio. Esta reunión debía ser entre el gobierno, la empresa Hidroxacbal y representantes de la comunidad de Ilom y el municipio de Xajul. Al cambiar de gobierno en 2008, esa reunión se quedaría en el olvido. Digo yo, entre paréntesis. En síntesis, el documento que nos muestra don Pedro y que yo mismo leo en voz alta para comentarlo luego con él, recuerda la inversión multimillonaria del proyecto hidroeléctrico, 225 millones de dólares americanos. Creo recordar haber leído porque no nos da copia del documento. Y cita los bancos creditarios: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Dice que oficialmente la finca La Perla tiene 62 caballerías, pero en realidad sobre el terreno, según un estudio, ocupa 122 caballerías, el doble. Bé, això de les cavalleries, doncs, com comentava abans, és una mesura de doncs, la grandària del terreny de la terra. Estas tierras, recuerda el documento, son o pertenecieron históricamente a los indígenas ixiles. El documento habla de Contierra, el fondo de tierra estatal para recompensar con tierras a los refugiados y desplazados durante la guerra. La CONIC, Coordinadora Nacional Indígena Campesina, Mesa Regional y otras asociaciones e organismos públicos implicados. Y defiende la repartición de la tierra y la participación de la comunidad de Ilom en los beneficios del proyecto. Don Pedro no quiere aceptar las dos cuerdas que ofrece la empresa como compensación por la explotación hidroeléctrica. Nos dice allí, en su humilde casa, con tono relajado. Es un hombre con mucho temple. Y lo más importante es que las tierras que Hidroxacbal ha comprado a la finca La Perla en realidad son de propiedad pública. Es decir, que el municipio de Chajul podría repartir las tierras entre la comunidad, como dicen los acuerdos de paz de 1996. Sin embargo, el alcalde de Chajul, Ascona, se llama, anterior al actual, recibió una cifra millonaria de parte de la empresa Hidroxacbal, que ha sido declarada de forma transparente en la contabilidad municipal, dice el documento. El alcalde actual de Chajul y su consejo municipal es de mayoría panista, del PAN, partido político PAN, y están todos de parte de la empresa. Así pues, no van a defender el derecho histórico de los ixiles sobre las tierras de Ilom usurpadas por la finca, primero, y por la empresa hidroeléctrica, ahora. Y a la página 53, escric: en resumen, la gente de la comunidad de Ilom está cansada de esperar el cadastro, la compensación de tierras del Fondo de Tierras del Estado. Y también están cansados, o han tirado la toalla, de la lucha por el derecho histórico de las tierras de sus antepasados. Y por todo esto aceptan las míseras dos cuerdas de tierra de la empresa. Bé, llegit així ara sona una mica dur, i bé, hi ha molta gent que està lluitant i per tant, bueno, no han tirat la tovallola tots i totes, ni molt menys. Anem a seguir llegint. Don Pedro dice textualmente que mucha gente de Ilom es ignorante y por eso aceptan lo que les dan sin exigir más. Al mismo tiempo, Pedro dice que si la tierra que ha comprado Hidroxacbal a la finca La Perla es de titularidad pública, la compraventa podría no tener validez. En cualquier caso, como decía doña Magdalena, la empresa ya ha entrado en la comunidad. Para confirmar que la cosa está caliente y en un momento determinante para el futuro de Ilom, don Pedro nos dice que ayer vino también a la comunidad un representante del Ministerio de Energía y Minas del Gobierno, también un representante de la organización ecologista Madre Selva, y que iban a ver el túnel de Hidroxacbal, de la represa. Además, en nuestro microbús, con el que llegamos a Ilom, venía un representante de la municipalidad del ayuntamiento de Nevaj, según nos dijo él mismo.
Aquí reunidos para cantar una canción, vamos a cantar toditos con todito el corazón. Si estamos así juntitos, vamos a cantar mejor. Vamos a cantar toditos con firmeza y con valor.
¡Ea! Todo el mundo a vencer.
Dice, dice así.
¡Ea! A vencer o a morir.
¿Cómo no?
¡Ea! Todo el mundo a resistir. ¡Ea! A vencer o a morir.
Si quiere la paz, compadre, para eso hay que luchar. En el frente que más le cuadre, la cosa es echar a andar. La tierra pa'l campesino, así lo dijo el abuelo. Primero morir, carajo, que estar en la aldea modelo.
¡Ea! Todo el mundo a resistir.
¡Cantando! La lucha del oprimido es contra la explotación. Debemos estar unidos para hacer la revolución.
Doncs això no sé com s'estarà escoltant per la freqüència modulada, per antena, perquè és una gravació digitalitzada d'un casset de la Voz Popular de la Unitat Revolucionària Nacional Guatemalteca, la guerrilla de Guatemala, la URNG, i es titula A vencer o a morir. Ens queden molts poquets minutets per acabar el programa. Ja sabeu que Ones de Pau s'emet des de les 11 fins a les 12 i mitja de la nit, en directe els diumenges, també en horari de redifusió a partir de les 7 del matí, els dilluns, i els divendres a les 9 i mitja del vespre. I per acabar, ens quedaven doncs, moltes famílies, molts personatges d'aquestes comunitats de Guatemala, d'Ailom, de Xix, a Nevaji Chajul, com també d'altres organitzacions doncs, de resistència i que treballen per la memòria històrica, especialment, i contra la impunitat. I bé, doncs ho haurem de deixar per una altra ocasió, adjuntarem més informació al blog i només doncs, tancar aquesta etapa amb un flashback del 23 de febrer del 2008 i en el diari de viatge número 3 escrivia el següent. Dissabte 23 de febrer a les 7 del matí vaig al lloc sagrat maia anomenat Caminal Juyú, situat dins la capital de Guate. Caminal Juyú, participo en una cerimònia per celebrar el nou cicle solar agrícola del calendari sagrat Xolquich. Els titulars dels diaris parlen del nou any maia, però es tracta d'un nou cicle dins l'espiral del temps que sempre evoluciona. Oxlahuj Ajpop és l'associació maia a través de la qual m'he informat per poder participar en la cerimònia del nou any solar. Y hay un retall de prensa que diu: hoy se inicia el año 5124 en el Xolquin, o al Xolquich, aquest calendari. I s'adjunta també en aquesta mateixa pàgina dues poesies i il·lustracions de Anaite Quiroa i Milagro Quiroa, i diu així: Ah, fragmento. Busco la autoridad que es concebida sin pedirla. Busco la autoridad que es concedida sin pedirla. Unidad entre el cielo y la tierra, el poder de la verdad. Abuelo Aj, pido las siete virtudes, clarividencia para ver el ayer y el mañana, palabras sagradas que olvidé al nacer, el don de hablar sin palabras, las señales de cuerpo que me avisan cuando vienes, reinventar el conocimiento sagrado del sexo, interpretar a la serpiente de fuego, el poder de conocerme a mí misma, nahual de caña de maíz, nahual de abundancia. Eres un armadillo que esconde los conjuros, vara sagrada, tallada en los pinos y cipreses, cargadores de mi alma, retoño del maíz, del camino que recorrí, símbolo de la autoridad terrenal. Bé, doncs ho deixarem aquí amb aquestes lectures. Aviam si tinc temps de fer una última. Sí, vinga, aquesta també la vull dedicar a la última pàgina, 92 d'aquest diari número 4. Escrivia un poema de l'Eva, escrit a l'any 2000, quan tenia 26 anys. Escribo y escribo. Nada y todo sale, es la imperfección del aire, que se pudre dentro, tiene su ciclo, lo cojo limpio y lo saco sucio, y si lo cojo sucio, lo expulso putrefacto, y sigo respirando para subsistir, y sigo escribiendo para respirar, mente y pluma, aire y aire, empezamos con nada y acabamos con nada, y entre medio, aire y aire. Respiro y expulso palabras, pienso y expulso letras, escribo y no pienso, solo respiro aquello que voy sacando, nada. Doncs amb aquestes dues poesies acabem aquest programa dels diaris de viatge dedicat a Guatemala i al mes de gener de 2011, de 2012 ens anirem fins a Cuba per fer dos monogràfics dedicats a les 5 setmanes que vaig doncs, viure en aquest país, a Cuba, durant el mateix estiu del 2008. Després tornaria a Guatemala per acabar aquest viatge. I la setmana que ve, com us deia al principi del programa, diumenge 25 de desembre, farem una redifusió del programa sobre l'eutanàsia, sobre el dret a morir dignament o el bon morir, que vam emetre el 2009. Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos, contrabandides i contrabandits. Ens escoltem el proper diumenge a les 11 de la nit i també al blog del programa podeu descarregar i escoltar els àudios que anem penjant setmanalment a onesdepau.contrabanda.org. Moltes gràcies i fins aviat.